Entre d'altres, Noruega, la ruta de Nidaros, del 31 de juliol al 7 d'agost, amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Ràdio Estel parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar dirigit per l'associació FERT, on hi trobareu opinions, consells i entrevistes amb els professionals de l'educació. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Vols estar asseguda a no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Fa una nit clara i tranquil·la, i a la lluna que feia els convidats van arribar i van omplir tota la casa,
tota la casa,
de colors
i de perfum. Heus aquí, heus a Blancaneus, amb pollacits i els tres.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dimarts 14 de juny viu amb nosaltres la nit dels nostres mitjans. A 8:15 de la tarda, projecció del documental La Caja de Cerillas al Cinema Comèdia. I a 9:00 PM, el sopar a l'Hotel Avenida Palas de Barcelona, presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, amb les actuacions de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada Passola. Fes la teva reserva al 93 409 27 70 o al mail lanit@radioestel.cat. El 14 de juny viu amb nosaltres la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a radioestel.cat.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions, són 8:15. Repassem algunes notícies importants del dia d'avui. Els Estats Units recomanen a aquest estiu no viatja a Europa perquè diuen que hi ha risc d'atemptats, aprofitant alguns grans esdeveniments, entre ells la Jornada Mundial de la Joventut de Cracòvia, presidida pel Papa Francesc, o l'Eurocopa de futbol a França. L'alerta és vigent fins al 31 d'agost i avisa dels possibles i pròxims objectius terroristes. Diu concretament que el gran nombre de turistes que visiten Europa durant els mesos d'estiu serà un dels principals objectius d'aquests terroristes que preparen atemptats en llocs públics, sobretot en els grans esdeveniments. Els Estats Units recomanen concretament això als ciutadans nord-americans que vulguin viatjar a Europa a l'estiu perquè estiguin atents als llocs públics, com ara les zones de concentració de fans o als estadis, així com als mitjans de transport massius. També us expliquem que París tindrà un camp de refugiats. Això és el que hem sabut avui en una notícia que ha revelat l'alcaldessa de la capital francesa, Anne Hidalgo, dient que vol crear un camp de refugiats al nord de la capital. L'alcaldessa ha dit que la creació d'aquest camp de refugiats estarà ajustada a les normes de les Nacions Unides. Estarà operatiu com a molt tard d'aquí a 1.5 mesos i tindrà capacitat per a diversos centenars de persones. També és notícia que Junts pel Sí i la CUP han registrat aquest migdia al Parlament el primer text de la futura llei que hauria de regular la seguretat social catalana. És la primera de les tres normes claus en l'anomenada desconnexió. Els partits independentistes pretenen amb aquest text que la Generalitat tingui competències en les prestacions socials tant pel que fa a la gestió com a la recaptació de contribucions, recursos, impostos i quotes. I recordem també que la policia ha detingut avui a l'Hospitalet de Llobregat un home acusat de difusió i propaganda jihadista. Segons el Ministeri de l'Interior, es tracta d'un pakistanès amb un perfil radical que feia servir diferents comptes en xarxes socials per divulgar l'ideari de diferents grups terroristes a Síria i a l'Iraq, sobretot Daesh. Avui és el Dia Mundial sense tabac. Passen 8:03 i aquest és el tema que volem analitzar avui. El tabac entès com un problema de salut pública. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Avui volem parlar del tabac perquè tenim algunes novetats sempre en la lluita contra aquesta addicció. Addicció que, com s'ha demostrat sanitàriament, és negativa, és nociva, encara que no fa el mateix mal a tothom. I això és el que fa pensar als qui tenen aquest vici que no els passarà res quan els riscos són evidents. L'empaquetat amb el 50% d'alerta sobre els perills de fumar per a la salut és la principal novetat d'aquest any dins la necessària política restrictiva al tabaquisme. Ens preguntem si això ajudarà a reduir el tabaquisme. Més de 10 anys després de la primera prohibició a Espanya de fumar en espais interiors, s'han consolidat els nous costums. Ja es diu que es fuma no pas on es vol, sinó on es pot. Volem estimular avui amb persones de l'àmbit sanitari i també d'altres sectors sobre el que és la contradicció social d'un vici legal, però que, com tots sabem, fa mal. però també ho volem analitzar en positiu. Avui ens acompanya la doctora Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctora Martínez Picó, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda a tots.
Dic que volem analitzar-ho en positiu perquè vostès precisament es dediquen a ajudar les persones a deixar l'hàbit de fumar.
I tant, però no només aquest dia, eh? Ens dediquem els 365 dies de l'any no només a tractar, sinó a fer prevenció, a control, també legislatiu, de les normatives, i bueno, a intentar, sobretot, a disminuir la prevalença i que els joves no iniciïn el consum. Aquest és el nostre objectiu bàsic.
Ens acompanya també Ignasi Arbussà, ja conegut perquè ha col·laborat regularment els últims anys en aquest programa. Ell és metge i consultor sanitari. Bona tarda, benvingut, doctor Arbussà.
Molt bona tarda, Ignasi.
I també saludem una altra persona que també ha treballat en el camp sanitari, però des del sector de la comunicació, la periodista i consultora de comunicació, Mònica Costa. Bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
Bé, vostès, Mònica Costa i Ignasi Arbussà, se senten també compromesos en la lluita contra el tabaquisme.
Sí, evidentment. Com exfumadora, per començar.
Vostè és exfumadora.
Exfumadora com la majoria de la gent de la nostra edat. A partir d'una certa edat, tots som exfumadors perquè la majoria de les persones hem fumat. Ja les generacions més joves, m'agradaria pensar que fumen menys. Jo crec que fumen menys, però sí que encara passen per un període de l'adolescència que ho volen provar i que encara el tabac representa per ells una atracció, no?
Potser la sensació és que els joves tenen més assumit que serà més temporal, això, que ho hauran de deixar. Potser que és un vici d'un temps. Potser, no sé si és veritat o no, els que fumen.
Que són uns quants, encara. Els adolescents no tenen massa noció del futur, amb la qual no sé si ho assumeixen com a temporal o simplement viuen en el present i ja està. Però a mi em segueix sorprenent que amb totes les campanyes que hi ha hagut, no només a televisió, no només per part del govern, sinó també a les escoles, a tot arreu, encara als joves els hi segueixi significant un atractiu al tabac. No?
Mm-hmm. Doctor Arbussà, vostè també és exfumador?
Soc exfumador repetitiu, diguéssim.
Ha deixat unes quantes vegades.
Unes quantes vegades. Ara estic en una d'aquestes fases, diguéssim, més baixes, diguéssim, en la qual encara de tant en tant encengo una pipa. Amb el perdó dels contertulis. No em puc considerar en aquest moment en fase d'exfumador.
Una cosa és el consens social sobre el fet que és negatiu fumar i una altra cosa és que els hagin de demonitzar, no? Doctora Martínez Picó, tampoc els fumadors.
No, però sí que és veritat que des de fa ja bastantes dècades s'estan fent moltes campanyes a favor de disminuir aquesta prevalença. Sí que ha causat efecte, sobretot amb les persones adultes, com tu abans comentaves, no? Que d'una certa edat, doncs, bueno, ja estem com més predisposats a deixar de fumar. Què és el que passa amb els joves? Doncs vosaltres que sou més de comunicació, segurament ho entendreu millor que jo, és dir, la comunicació no va dirigida, és dir, sobretot es parla de temes de salut i en els joves la salut no és el seu, en aquest moment no és la seva prioritat. Estem aprenent, estem averiguant d'altres països què és el que estan fent i el que s'ha de fer per arribar amb aquests joves, perquè cada dia comencen a fumar uns quants de joves a partir de 14 anys. I el que s'ha de fer és intentar fer campanyes relacionades amb més amb l'àmbit tipus jocs, tipus Facebook, tipus, bueno, totes aquestes eines que hem d'estar implantant, hem d'anar implantant per poder aconseguir el no inici. Aquest seria el nostre objectiu.
La Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, l'ESCAT, ha impulsat un web que funciona des de fa un any i que vol animar la gent a explicar la seva experiència com a exfumador i ajudar altres persones que ho vulguin deixar, fins i tot amb incentius. Enguany s'ha creat un premi a la millor experiència d'un exfumador que s'hagi penjat a la web.
Sí, això seria una altra fase, diguéssim, de maduresa de la nostra societat. Entenem que nosaltres com a sanitaris hem d'ajudar a totes les persones que vulguin deixar-ho, no? Des de l'atenció primària, a les unitats especialitzades, des dels hospitals, bé, tots el personal sanitari estem per ajudar a les persones per deixar de fumar. Però, a més, entenem, no? I que això ara, a nivell científic i dels assajos, a nivell de tot el món, està molt en vigor, de que el paper de la persona en si com a responsable de la seva pròpia salut, cada vegada hem de potenciar-ho, com a mínim com a pacient espero, digueu-li de la manera que vulguem, però sí que la idea és que el pacient ha de ser el seu propi precursor de la seva salut, a part de que nosaltres el puguem ajudar d'alguna manera. Aquesta eina, aquesta plataforma, aquesta pàgina web, el que dona és una miqueta aquesta obertura perquè la gent expliqui les seves experiències. Us convido a vosaltres, si heu deixat de fumar, bueno, a obrir la pàgina. És una pàgina molt maca. Fins i tot pots donar puntuació a d'altres històries que considereu d'interès. I la idea és aquesta, de que uns s'ajudin als altres sense necessitat, diguéssim, de la qüestió més sanitària, no? Però vull dir, aquest és l'enfoc. I si em permeteu, us animo a tots, els que esteu aquí a la taula i a tots els que ens estan sentint, a poder participar. I la idea és que el 17 de febrer nosaltres, anualment, com a societat científica, fem una jornada que pleguem a més de 350 professionals de l'àmbit sanitari, i en aquell dia, que serà el 10 de febrer del 2017, a Caixa Fòrum, farem entrega de l'experiència que considerem que sigui més singular, i el premiat, doncs, igual venim aquí per explicar-ho també.
En prenem nota el 10 de febrer de l'any 17, primera edició d'aquests premis, podem dir, no? Sí, la millor experiència d'un exfumador, experiència penjada en aquesta web historiesdexfumadors.cat. Buscant històries d'exfumadors, sense apòstrof, en aquest cas, es pot trobar. Per cert, doctora Martínez Picó, la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac és una entitat privada, té recursos públics també?
No, nosaltres som, com a totes les societats científiques, són societats sense ànim de lucre, i tots els professionals que hi participem en aquesta societat, doncs som treballadors de diferents pluridisciplinars, diguéssim,
sí,
de diferents
però preocupats
especialitats
per aquesta problemàtica de salut pública.
I d'alguna manera, doncs, a part de la nostra feina diària, no?, doncs fem aquesta tasca.
Són centenars de milers de persones que moren a la Unió Europea, 700.000 concretament, sí, a causa del tabac.
Sí,
si els... sí, digui,
sí, jo volia una miqueta... parlaves abans de l'envasat neutre, que això, sí, és una mica com la novetat. Aquesta es diu envasat neutre, o també empaquetat genèric, o plain packaging. Això és una normativa que ja des de l'OMS, ja fa 2 anys que ja es va dir que com a últim termini teníem aquest mes de febrer per implantar-ho arreu d'Europa. Doncs com a últim termini, a Espanya, doncs bueno, hem arribat a l'últim dia i s'ha d'aplicar, perquè s'ha d'aplicar per una miqueta per normativa legislativa a nivell europeu.
Sembla que s'ha fet...
El resto d'Europa està implantat ja...
És que ara per la normativa s'ha d'aplicar.
Ja, però quan sí, em diuen que aquí a Espanya anem, som els últims de l'últim dia, bueno, vol dir que en el resto d'Europa ja realment... Sí, jo no ho havia vist.
A no ser que algun país ho hagi saltat, que això potser ho hauríem de mirar, però molt sí. En tot cas, això és la meitat del paquet, perquè ja incluïen els paquets una superfície més gran que la del principi, avisant dels riscos per la salut. Primer era una cosa molt petita, tots ho sabem, i després...
Primer era un epígraf d'unes lletres, no?, fumar mat, o fumar perjudica la salut. Però una mica ampliant el tema, és dir que científicament està comprovat de que això funciona per disminuir la prevalència del consum. I si més no, per disminuir el número de cigarretes que la persona, en aquest cas fumador, encara si no està en la fase d'acció, doncs arribarà a fer. Això on està més aplicat i des de fa molts anys és Austràlia. Austràlia són en el tema aquest d'una legislació més restrictiva, que sabem que aquestes lleis més restrictives a l'objectiu és disminuir la prevalença i s'aconsegueixen, és a dir, que hi ha una evidència científica amb això, igual que seria, si ara no és el meu cas, però vull dir, augmentar el preu del tabac. Totes aquestes coses sabem que són productives perquè es disminueixi el consum. Doncs en aquest tema de l'empaquetat genèric està claríssim que les persones disminuiran el consum i, en el cas, deixaran de fumar.
Avui ens acompanyen Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, també el consultor sanitari Ignasi Arbussà i la consultora de comunicació Mònica Costa. Comentàvem o recordàvem aquesta xifra de 700.000 persones que moren cada any a la Unió Europea per causes que es consideren relacionades amb el tabaquisme. Però, a banda d'aquesta xifra, potser m'agradaria comentar l'eficàcia de la restricció que fa gairebé 11 anys es va implantar a Espanya de fumar en espais tancats i en espais públics. És a dir, això ha fet que ja no es fumi on es vol, sinó on es pot. I segurament aquesta és la gran mesura, a Espanya almenys, de restricció del tabac. Potser més encara que l'empaquetat, no? No, què en pensen els altres?
Jo crec que, clar, els que tenim una certa edat hem vist coses, una evolució molt important en el tema del tabac, no? El que dèiem de l'empaquetat aquest neutre, encara tots recordem quan no només hi havia anuncis o les carreres de cotxes tenien que
fins
veure
poc,
amb les
marques... Fins fa poc, la Fórmula 1, per exemple.
Sinó que més va ser potser el producte que va utilitzar més l'emplacement com a fórmula publicitària en el cine, no? El Humphrey Bogart, no sé, tot per fumant, etc. I també en tot el tema d'anar allunyant o d'anar restringint l'ús del tabac en diferents espais. O sigui, jo recordo d'anar al metge i el metge fumar davant teu i fumar als hospitals, a dintre, a les habitacions dels
hospitals. Això passava.
No és la prehistòria, això, tampoc. Sí.
I el lloc de treball, és a dir, fumàvem mentre treballàvem i a les aules els professors fumaven davant dels alumnes. És a dir, no estem parlant de fa 300 segles, sinó que estem parlant de fa relativament poc temps. Ha sigut un procés paulatí, però sense pausa i bastant ràpid, no? I la societat, al principi, jo recordo les primeres restriccions, pues, com que més la majoria de la gent fumava, pues, van despertar moltes ampolles, no? I molt, no pot ser. I a poc ja ho hem anat assumint com que és normal que això succeeixi, no?
No solament que és normal, sinó que realment te'n fas creus del que vam arribar a fer.
Sí.
El
que comentaves de fumar a la consulta...
I en estudis de ràdio. Aquí no s'ha arribat a fer...
Fumar a la consulta, sí.
Sí.
El que passa és que això que parlàvem abans és que hi ha evidència científica que la restricció legislativa amb la normativa de fumar o no fumar en segons quins espais, doncs, és favorable per la disminució del fumador. Per tant, doncs, hem d'intentar seguir els passos d'altres països que ho han fet i ho han aconseguit amb unes prevalences, doncs, molt, molt, molt mínimes, doncs, i hem d'una mica imitar el que es fa bé arreu, no? I les lleis aquestes, la del 2005 i la del 2010, evidentment, doncs, al principi, això que tu comentàveu, que potser des d'externament es veia com un problema, però després la gent ho ha acatat i ha entès perfectament que no és només que un ha de deixar de fumar, sinó que tampoc contaminar el que està al costat, que és un fumador passiu. La llei ho diu clarament, que el fum del tabac és carcinogènic, pel que fuma i per al que no fuma.
I donàvem el pit fumant a la criatura, no? I no ens podríem mai imaginar fa potser 5 anys que una discoteca podia existir sense fum.
Imagineu. I ara és el més habitual. Clar. Surten fora els que fumen, fora de la discoteca.
Sí, jo crec que la població està molt més madura i molt més conscienciada, estem avançant, per això aquesta pàgina web és una altra eina més, allò que parlàvem de la maduresa de la nostra societat, i hem de tirar cap endavant, entre tots.
I tant. Senyors, en qualsevol cas, aquí l'origen del tema és que fumar és dolent per la salut, i això ho sabem fa dècades, moltes dècades, fins i tot quan estava ben vist, quan sortien les imatges de la Humphrey Bogart, com comentava Mònica Costa. Però m'agradaria que repasséssim, potser els que són del camp de la medicina més directament, per què se sap, de quina manera s'ha demostrat que el tabaquisme és dolent per la salut. Podríem repassar les principals afectacions que pot donar als pulmons, aquesta brutícia dels pulmons, que pot derivar en càncer, l'obstrucció de les artèries, problemes cardiovasculars... repassaríem mil coses.
El que està clar és que la medicina és ciència. La ciència es basa en l'estudi epidemiològic de les malalties i de les seves causes, no? I quan hi ha una relació directa irrefutable entre el consum de tabac i la presentació de patologia coronària, de patologia vascular perifèrica o de patologia respiratòria o de moltes altres que també estan implicades amb el consum del tabac, no, ja no hi ha volta de fulla. Vull dir, hi ha una relació causa-efecte tan directa com que el tabac arriba a ser la causa fonamental de les morts que es produeixen en el país. I és una mort evitable. Jo crec que aquest és un element molt substancial dels missatges a donar. Vull dir, els hàbits tabàquics produeixen l'escurçament de la vida d'una forma que només evitant el tabac podries evitar. I això jo crec que és fonamental.
Sí.
I jo crec que també hi ha un missatge que sempre s'insisteix molt en el tabac mata, però que també hi ha una sèrie de malalties que maten més a llarg plaç, no és només com que mata, sinó com mata, no? És a dir, que fan que perdis la qualitat de vida d'una manera important, no? Hem vist moltes vegades persones grans que van pel carrer amb la seva bombolla d'oxigen, amb l'efisema pulmonar, amb una sèrie de problemes que no només maten, sinó que fan que mentre estàs visquent tinguis una qualitat de vida molt baixa.
Un dels missatges d'aquests, d'avís, dels paquets, diu això, no? Et va matant lentament, o et va deteriorant la salut lentament. Sí, doctora Martínez Picó.
Sí, el que passa és que, clar, hem de dècades cap aquí, el que hem averiguat, el que ja sabem, és que, clar, no només això és un vici o un hàbit, com històricament sempre s'ha pensat, no?, que el fumar és un vici. Vici no, el fumar és una addicció. Quan parlem d'addicció vol dir que algú s'està prenent una substància, està fent un ús d'una substància que és addictiva. Si és addictiva vol dir que altera algun al cervell, altera en aquest cas un neurotransmissor que es modifica, que s'altera i que, bueno, deixa de funcionar normalment, és a dir, és com si no tingués fre. Per tant, la persona que fa un ús, abús d'una substància, en aquest cas addictiva, que és la nicotina, doncs queda enganxat i aquest neurotransmissor, aquesta part del cervell no li funciona. No li funciona en el sentit de frenar. Per tant, la persona necessita consumir contínuament per tenir aquest plaer. Comentàvem abans de sortir en antena de que la cigarreta triga, quan tu fumes una calada, triga 7 segons a arribar al cervell. El cervell, en aquesta part que parlàvem abans, estimula aquest receptor, s'agrega una substància, aquesta substància és la dopamina, i la dopamina et dona plaer. Per tant, el fumador contínuament s'està dopant, és a dir, s'està donant plaer. Una de les coses que hem de fer a nivell assistencial, sobretot per tractar aquesta malaltia, és ajudar el pacient, perquè el pacient, clar, és dir, si està usant fent servir una substància que li dona plaer, no li pots dir, ara deixa't de donar plaer, és dir, has d'intentar entendre que això és el que li està passant al seu cervell, i si es deixa de donar plaer tindrà una sintomatologia d'abstinència i es trobarà malament. Per tant, hem de donar recursos terapèutics i farmacològics perquè no tingui aquesta sintomatologia d'abstinència. És un malalt, i tant. I una coseta que, si em permeteu,
sí,
permeteu que abuso una mica, no, ja
no
que m'heu convidat, doncs que hi ha graus de malaltia dins de les persones que fumen, igual que amb qualsevol patologia. Jo sempre explico, un li pot donar un infart i a vegades ni se n'assabenta fins al cap d'anys que li fan un escàner. Li pot donar un infart i va corrents al metge i li dona una pastilleta i ja està. I d'altres que, escolta, que li dona un infart i desgraciadament doncs no sobreviu. Doncs una miqueta els graus de patologies, en aquest cas de l'addicció al tabac, també existeix. Per això hi ha gent que pot deixar de fumar sense tractament i sense anar a cap lloc. I això depèn de la persona, també de la seva personalitat, però del grau de malaltia. I hi ha d'altres que, clar, potser a nivell cerebral tenen molts neurotransmissors i tenen molta més patologia, per tant s'ha de tractar de forma plurifactorial. Podríem dir medicació, substituts de nicotina, que n'hi ha en el mercat de diferents tipus, etc, i una miqueta el seguiment i suport farmacològic i psicoterapèutic.
Per tant, tots coincidim que en el deixar de fumar no és suficient, en la majoria dels casos, amb la voluntat, que també està bé que hi hagi
ha de ser un element segur, jo crec, que té que haver motivació per deixar-ho.
Això és important.
I voluntat de deixar-ho. Tot l'altre són elements coadjuvants que t'ajuden a que realment puguis superar un tràngol, que té teòricament, no, potser l'Àngela ens ho pot confirmar més, però el que diuen els experts és que realment el que és la dependència física és breu. En 10-15 dies ja no hi ha dependència física, però que en canvi la psicològica pot durar anys.
Clar,
anys o tota la vida.
El cervell té memòria. Llavors sí, sí. El cervell recorda moments.
Del que era bo.
Clar, llavors et donaves aquell plaer, perquè és que és així.
Sí, perquè sí, moltes vegades la gent ho associa a moments de descans, moments de pare... Per això s'aprofiten aquestes pauses per sortir a fumar, no?, els fumadors.
La voluntat, jo crec que és més o menys útil per deixar de fumar. Avui en dia hi ha uns medicaments que són importants i que funcionen bastant com per deixar de fumar. Però la voluntat és molt important per, quan has deixat ja el medicament, seguir sense fumar.
Sí, sí, aquesta és la clau, deixar-ho de manera duradora. Bé, seguim avui amb la nostra conversa, el col·loqui d'anàlisi de l'actualitat en el Mirador a Ràdio Estel, amb la consultora de comunicació Mònica Costa, el consultor sanitari Ignasi Arbussà i la doctora Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac. Hi ha una mica la sensació, no sé si encara la doctora Martínez Picó vol comentar alguna cosa més en relació amb el Dia Mundial Sense Tabac, però sí que els volia jo plantejar aquesta qüestió, i és que hi ha una mica la sensació que una persona, encara que fumi, se'n pot alliberar d'un càncer o d'una malaltia greu o d'una mala qualitat de vida. I és veritat, certament, no? Perquè el risc, de la mateixa manera que no existeix el risc zero, tampoc existeix el risc 100, no? El risc total. Llavors, clar, això és una mica el que fa que encara hi hagi molta gent que fuma. És una mica però aquesta
si compres
convenció.
Tants boletos, potser clar, tens moltes més possibilitats.
Estàs fent més oposició. És evident. Clar. Tens més possibilitats si no... que no pas si no fumes. Exacte.
Clarament.
El que passa és que la milloria és tan notable quan un deixa de fumar que quan deixes de fumar et sents tan bé, primer perquè t'ha costat molt deixar-ho, perquè és una decisió i allò que dèiem, que has d'estar motivat, has d'estar convençut i a part, bueno, doncs ja anirem fent el tractament. Però una vegada que ho deixes és que realment són tot beneficis. El que sí que és veritat que també hi ha moltes recaigudes. Hi ha moltes recaigudes i això és el que s'ha de treballar perquè, i torno al principi, no? Perdoneu que sigui tan insistent, perquè hem d'entendre això com una malaltia i llavors és una malaltia de més crònica perquè l'alteració de l'addicció és per ser. Vull dir, el que deixem de fer és a l'ús de la substància, però a nivell neuronal continuem tenint una part que no funciona.
Mm-hmm. Després volen comentar alguna cosa més sobre els riscos. Bé, això és evident, no? És el que hi ha. Hi ha unes xifres de morts associats al tabac. Després no sabem si entre tots els càncers, no, quants poden estar associats directament o més indirectament o als problemes coronaris. Però bé, aquí hi ha tot un cúmul de franges estadístiques que potser no sabem del tot, però el que està clar és que fumar mata molta gent. És a dir,
i sabem molt.
I ja, molt directament.
El que no és qüestió és que ara us donem un llistat dels factors
evident.
De risc i el grau d'influència que pugui tenir amb l'abreujament de la vida i de la qualitat de vida. Però hi ha dades tan sòlides que realment permeten sustentar això d'una forma molt clara.
I després, ja que s'ha referit a la pipa, el doctor Arbussà, pipa, puros, cigarretes... Les cigarretes de paper potser són les més nocives, però tot el tabac és dolent, no? Suposo que aquí estem tots d'acord.
Tot el tabac és dolent.
La combustió. La combustió de quan tu cremes alguna cosa, tot això és nociu perquè té moltes partícules.
S'ha analitzat el fum, se sap que és
tant,
molt tòxic.
Sí, sí, sabem que hi ha més de 4.700 substàncies dins del fum del tabac. Uh-huh. I que d'aquestes 47 o 45, ara ja estem en aquestes dues xifres, són cancerígenes. Aquestes partícules que inhalades no s'eliminen. Jo sempre dic que tenim com un colador al ronyó, però aquestes partícules cancerígenes són massa grans i no s'eliminen. Per tant, van quedant amagatzemades dins de l'organisme i bueno, hi ha persones que aquesta bossa, diguéssim, que es va fent al cap dels anys es peta i d'altres que tenen la sort de no petar-se. No? Si deixen de fumar a temps, doncs després al cap dels anys, es va eliminar totes aquestes partícules.
El que és curiós és que sabent realment ho perjudicar si el que és i ho dolent que és, que encara es permeti no hi ha no només l'ús, sinó també la fabricació i la comercialització d'una manera tan lliure. És a dir, jo entenc que, bueno, que hi ha gent que fuma, que està enganxada, que tampoc els hi pots treure de cop, però que es pugui vendre per primer ús dels joves, dels adolescents... És el que és difícilment comprensible, no?
A partir dels 18 anys, Això sí que sí. Aquesta batalla de fa uns anys es va aconseguir.
Sí, però bueno, sí.
Però vaja,
les companyies tabacaleres és que són molt potents amb el tema del màrqueting. A la que te despistes ja te l'estan colant. És dir, ara parlaves tu de fa molts anys amb les pel·lícules. Ara us diré un exemple que això ara quasi ja està una mica passat de moda, però si us fixeu a la pel·lícula del Superman, que és una pel·lícula per nens petits, bueno, fa molts anys, però quan el Superman estava volant per als gratacels de Nova York, les llums de neon que sortien, no sé si ho teniu a la memòria, però era Marlboro. Marlboro. Mm-hmm. Vol dir que la companyia tabacalera cada vegada anava pagant.
Sí, precisament aquesta és l'última qüestió que jo volia treure, és la legalitat de la comercialització i l'ús del tabac. Només hi ha les drogues no legals, les que no estan permeses, fins i tot sí que estan permès el seu consum, però no el seu tràfic o la seva comercialització, però en el cas del tabac, les cigarretes convencionals, els cigars, les pipes, tot això es pot vendre legalment.
Hauríem de fer moltes hores de tertúlia per explicar tot això, perquè és un tema, a mi, aquest és un dels temes del tabac que m'entusiasma més.
El deixem per un altre dia.
Molt bé, molt bé.
Però sí, perquè és com una contradicció social,
sí,
no?
Sí,
aquesta,
sí.
Que les autoritats, d'una banda, que, per cert, s'estan enriquint també amb els impostos del tabac, les autoritats públiques, els poders públics, fan aquesta campanya, lògicament, i molt legítimament, molt acceptada socialment, però, en canvi, és legal. Campanya contra el tabac, però legalitat del comerç del tabac.
I tant,
és curiós, això.
Sí.
però probablement l'impacte que tindria econòmic el fet de que realment es prohibís la fabricació i la venda, de tabac tindria moltes repercussions en molts sectors, no únicament en el propi d'allò, sinó que també suposaria coses que també produeixen un mal a la societat, com és l'atur, com és un altres mals, diguéssim, socials que també tindrien com a repercussió, això.
Podríem entrar també en alguns aliments tòxics, el sucre, fins i tot, sí, que no és bo, o l'alcohol.
No,
ja no entrarem en tot, però bé, hi ha moltes coses a millorar en la societat. Sí. Gràcies, doctora Àngela Martínez, sí, Picó, Ignasi Arbussà i Mònica Costa. Fins una altra. Bon vespre.
Bon vespre.
Adéu-siau, que vagi bé. Bon.